Són ara les 9. Repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres, s'ha publicat el butlletí oficial de l'Estat, la regularització extraordinària de persones migrants aprovada pel Consell de Ministres.
El govern ha anunciat que hi recorrerà, ho ha dit la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, que també ha elevat la xifra de persones que se'n poden beneficiar a 30.000. Són 19.000 més que les que va preveure la delegació del govern.
No ho sabem, n'he anat xerrant amb diferents cònsuls que han tingut relacions i pel càlcul que jo tinc me'n surten bastant més. O sigui, pels càlculs inicials que jo tinc me surten més de 30.000 regulars.
I el 35% dels empresaris de les Balears redefineixen la seva estratègia per mor de l'actual escenari geopolític. És una de les conclusions de l'informe de perspectives del 2026 que es presentarà avui a la seu de la patronal CAEP.
L'estudi també confirma que l'optimisme empresarial aquí a les Illes és superior respecte d'altres comunitats. En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matí, Ignacio del Río, soci de KPMG, ha explicat el perquè.
La importancia del sector turismo tira mucho de esta fuerte confianza. En relación a lo que comentábamos antes de los efectos geopolíticos, estamos viendo que tanto España y principalmente Baleares se está convirtiendo en un destino refugio. Ya hemos visto datos muy positivos en la Semana Santa y creemos que esto va a ayudar también de cara al verano.
I els policies locals de Palma es manifesten avui a partir de les 11 del matí com a protesta per exigir a l'Ajuntament que el pla d'ordenació s'apliqui.
Així mateix, lamenten que la situació laboral actual es perllongui en el temps. El delegat del CESIF a la policia local és Agustí Sánchez.
Se va comprometre l'administració a fer un pla d'ordenació i unes millores salariat per la policia local de Palma i tot això està estancat i, clar, està molt decebuts en l'administració i en l'equip de govern i el motiu de la manifestació és aquest.
I nou accident de trànsit a Mallorca. 3 persones estan ferides en col·lidi, 2 motocicletes a la carretera que va de Llumajor a Porreres.
De moment es desconeix la gravetat de les lesions dels implicats i s'investiguen les causes del sinistre. L'accident s'ha produït aquest dimarts vespre i els ferits han estat traslladats a l'Hospital de Son Espases i Sant Llàtzer.
I la segona setmana del judici del cas Mascaret es tanca avui amb la declaració de l'expresidenta d'ADIF, Isabel Pardo de Vera, la que també va ser secretària d'Estat de Transports. Ha negat en diverses ocasions haver participat en els contractes adjudicats en plena pandèmia.
Això quan ahir, en seu del Tribunal Suprem, l'ex subsecretari d'Estat de Transport, Jesús Manuel Gómez, va declarar que Coldo García li havia traslladat l'oferta de compra de màscares de Soluciones de Gestión.
Y yo, pues por prudencia, preparé una primera orden por 4 millones de mascarillas que el ministro llegó a firmar. Pero cuando la íbamos a enviar al BOE, Coldo García me indicó que la decisión final era que fueran 8 millones de mascarillas. Entonces cambiamos la orden y el ministro firmó una nueva orden por 8 millones.
També continua avui el judici pel cas Kitchen, en què jutja el presumpte espionatge d'estat a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, durant el govern de Mariano Rajoy.
I hem conegut les dades d'audiència de la primera onada de l'Estudi General de Mitjans d'aquest 2026. I Vetres Ràdio és l'emissora pública més escoltada a les Balears, amb 35.000 oients diaris.
Segons l'EGM, i Vetres Ràdio augmenta en 9.000, la mitjana diària d'oients respecte de la tercera onada del 2025. Són 16.000 més respecte de fa un any. Aquest espai de notícies, l'informatiu Matí, és el programa més escoltat, amb 20.000 oients diaris. El magazín matinal El Dia puja fins als 16.000 oients. Totes les edicions informatives d'IB3 Ràdio augmenten les seves dades respecte del darrer EGM i som la quarta ràdio generalista més escoltada a les Balears.
Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa El Dia. Passeu un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam aquesta jornada. Ho fem en 13 graus de temperatura, amb un dia de vent al davant. Continua la mala mà, però això sí, les temperatures seran un poc més primaverals. Fregaran els 20 graus al llarg del dia d'avui, entre 20 i 23. Continua, de moment, aquest temps un poc més amable que no els dies previs marcats per les intenses pluges i per les borrasques. Començant la jornada, de fet, enfrontarem aquesta tertúlia parlant de les repercussions sobre l'inici del procés de regularització de persones migrants. El Consell de Ministres, com ja sabeu, ha donat llum verda i aproximadament 500.000 de persones podran arreglar la seva situació administrativa al nostre país. Ja hi ha algunes dates claus per a aquells que se puguin beneficiar, que són aquestes. El calendari comença a estar actiu des d'aquesta mateixa setmana, des del mateix dijous, dia 16, quan se podrà fer la sol·licitud, però en aquest cas serà per via telemàtica. Abans es podia preveure que afectaria aproximadament, respecte a les nostres illes, unes 10.000 persones, tot i que el govern ara ha elevat una mica en aquesta xifra i la situa en unes 30.000. La mesura, però, ha generat certa repercussió, no ha estat ben vista pel Partit Popular i per Vox, i de fet la consellera de Presidència, Antònia Maria Estrelles, avisa que durà la norma als tribunals. Com vos explicava, serà un dels temes que abordarem avui a la nostra tertúlia. No deixant de banda el Parlament perquè també podem confirmar que la nova Universitat de Mallorca, de la qual ahir mos feien ressò, serà ja, Joana Maroto, una realitat.
Així és, Marta, bon dia. S'hi ha donat llum verda en aquesta creació de la primera universitat privada de les Illes Balears que no depèn d'altres centres adscrits. Es tracta d'un centre que impulsa ADEMA, que fins ara ha funcionat sense capacitat per expedir els seus propis títols. La Universitat de Mallorca tindrà campus a diversos punts o indrets de Palma i també a Inca. La proposta tira endavant amb el suport del Partit Popular i de Vox, amb l'extensió dels socialistes i els vots en contra de la resta de l'esquerra.
Un dia en què parlarem de les pannes elèctriques i sobretot de com alguns llocs de les Balears ocorren amb molta freqüència, sobretot perquè el cablejat en aquests indrets encara és aeri i no està soterrat. Xisco, bon dia.
Molt bon dia, Marta. Així és, la darrera borrasca va fer que la setmana passada l'urbanització de Cal Emporter, a Alaior, estigués moltes hores sense llum. Els veïnats expliquen que aquests talls de subministrament són molt habituals i que, de moment, l'única opció, com explicàvem, és soterrar aquest cablejat. La interrupció de servei de la setmana passada va ser de les més llargues que es recorden en aquests darrers anys. De fet, va durar gairebé 13 hores sense que en aquest indret tinguessin llum. A més, l'endemà també va tenir una rèplica de d'haver 5 hores. Escoltarem després algun dels afectats que reclamen ja una solució urgent.
Avui també pendents de la reivindicació de la protesta dels policies locals, que serà a les 11 a Palma per poder reivindicar la millora de la seva condició laboral.
Sí, aquest col·lectiu exigeix a l'Ajuntament de Palma que el pla d'ordenació s'apliqui i lamenten que la seva situació laboral actual ara mateix es perllongui en el temps. Es concentraran a les 11 del dematí al parc de les estacions i iniciaran un recorregut pel centre de Palma fins a arribar o acabar a Cort. Reclamen millores en el servei de nocturnitat, també unitats especialitzades, com per exemple a l'hora d'atendre accidents, o que s'agilitzin les pràctiques dels nous agents perquè puguin incorporar-se com a més aviat millor als serveis que siguin més efectius.
Frase del dia. Arribam un poc abans que la resta de dies, uns segons, perquè sempre tenim una puntualitat britànica per aquest moment que mos du a la reflexió, a aturar una mica, a fer un parèntesi. Per on passa avui?
I doncs la frase d'avui és de la triu Meryl Streep, que per cert és a punt d'estrenar la segona part de El diable vesteix de Prada, que va dir que el poder no canvia les persones, només palesa qui són realment.
M'ha recordat aquesta frase, una també popular, no tan glamurosa, no? Que és la famosa, si quieres saber cómo es Pepito, dale un carguito. I, sí, no queda tan bé ni en boca de Meryl Streep ni molt manco, però...
Però, millor,
però és que és així,
però
talment.
Però la Meryl ho diria meravellosament.
És així, és així, és així. Si tu vols saber com és una persona...
Com diria en lloc de dir Pepito?
Johnny, o...
O Pepito.
O Joseph.
Give me a carguito.
Give me a carguito.
A lo millor.
Exactament.
Ho podria dir una nit a Tijuana, en tornada, jo què sé, de fer un voltí per Mèxic. Res, més coses tenim, no?
Sí, no, ara ja anava a reflexionar sobre això, de com és la gent si se li dona un... No, ni molt manco. No és aquesta la reflexió.
Crec que no és el tema del dia, però,
No, ni molt manco. A veure què vos sembla el següent. De què parla tothom, Xisco Nadal?
I de tothom parla del retorn de Justin Bieber als escenaris. ha estat el festival Coachella, que no ha deixat ningú indiferent aquest retorn, amb, però no precisament per motius musicals. Oh, wow. Oh, wow. Després d'anys allunyat dels grans directes, el cantant canadenc ha protagonitzat un dels concerts més comentats del festival i també dels més polèmics, per què no dir-ho? Amb un caixet que diuen que va ser de prop de 10 milions de dòlars, Bieber va oferir un espectacle minimalista en moments en què, en lloc de cantar en directe algun dels seus grans èxits, allò que va fer va ser reproduir vídeos de YouTube i cantar-hi a sobre, en una posada en escena que molts han qualificat directament de karaoke. Aquest format ha generat un debat intens a les xarxes. Hi ha qui defensa el component nostàlgic i íntim d'aquest concert, però també molts espectadors consideren que no està a l'altura d'un cap de cartell com Justin Bieber. De fet, el mateix Bieber ha volgut donar explicacions. Segons ha transcendit, la decisió de recórrer en aquests vídeos i en aquest playback respon a una voluntat artística. Ha dit ell, fer un viatge als seus inicis a YouTube i dialogar amb el seu jo del passat, recuperant l'essència dels seus primers anys. Tot i així, també hi ha qui ha especulat que els motius serien més bé legals, espuris, relacionats amb la venda del seu catàleg musical. Ell va cedir tots els seus drets, els va vendre i ara ell no és el propietari de les seves cançons. Encara que experts del sector apunten que això no li impediria poder fer un concert estàndard i cantar els temes en directe. Si com sigui, el retorn de Justin Bieber ha aconseguit el que molts artistes cerquen, ser el centre de totes les mirades, encara que sigui en revoltats d'aquesta controvèrsia. Què vol semblar aquest retorn? Vosaltres que sou viveristes, avant la let?
Jo, que m'he hagut de parar els auriculars per escoltar bé aquest tall, jo crec, o vull pensar, per aventures que sóc una mica massa romàntica, vull pensar que és aquest joc de la nostàlgia el que ha fet que en Justin cantàs per damunt la seva lletra o la seva cançó. Perquè ja m'ha parescut que sentíem el Justin de 16 anys i el Justin de no sé quants en té, que en té 30 o no sé.
Per tant, tu no veus polèmica.
No veig polèmica, veig un fet artístic o fins i tot nostàlgic de sentir com era la veu d'en Justin fa tant d'anys i sentir-lo ara, que ha tornat més gran, i que no dic que no estigui en el seu millor moment, perquè hem de recordar que en Justin darrerament...
Ell
sí que va fent polèmiques, sobretot a la seva vida personal, amb fets una mica... bé, qüestionables, no? Consum, desprecis cap a la seva dona, bé, etcètera, etcètera.
Cosetes.
No defensarem això, sí que defensaré en aquest cas aquesta part artística de la cançó, que no sé si tinc
molt bé, m'agrada que avui t'ha aixecat un poc Maro Teresa de Sauva i t'ha pegat per defensar en Justin Bieber.
Sí.
No, a mi també, però avui va així. Avui ha bufat tramuntana i avui la tenim, però Justin Bieber. Passat demà, qui ho sap?
Però...
Com deia Groucho Marx, aquests són els meus ideals, si no t'agraden, en tenc uns altres. Pot ser passat demà.
Pot ser a les 11,
faig un canvi.
M'ho pensaré.
Tens dues hores per repensar-te.
Escoltaré bé la cançó i escoltaré bé...
I tu, Marta,
què t'assembla? Jo no estic d'acord. Mira, avui amb la Joana Maroto. És vera, jo penso que... Home, té un pot de barra. És vera que aquesta cançó té ja molt d'anys i que els aguts són molt alts d'aquests baby. I, però ella no és el mateix i ho ha d'assumir. I jo crec que no està justificat, per la quantitat del caché. Ostres, que el manco sigui...
10 milions de dòlars,
que el manco sigui música en directe.
Que aquesta ràdio només les cobres tu.
Exactament. És que ja se mereix que li contesti així. Mira, una per el tema del caché. Crec que té molta barra cap als seus fans, no? El manco un concert, com he dit, no? En directe,
però, perdona,
en viu...
que te faci una puntualització. Na Marta Sampas, que és una biberista de primera, l'ha defensat a les totes, eh? Ha dit que ni karaoke... ni polèmica, ni res. Ni karaoke. Ha dit que ha fet un concertàs i que el que hem d'entendre és precisament aquest diàleg.
Jo m'agradaria, si pot ser, sentir la versió original, la versió de
com
fa...
ho cantaria ara?
No, de com la cantava.
Escolta, si tu vols que durem un programa...
Perdona, és que en Facu molt l'ha preparada.
Escoltau-la i opinau.
Pots cascos per escoltar-la.
Per favor, endavant. Hola. Se m'estava colant ja els comentaris. No arriben aquests aguts, jo crec que ara. És evident.
Home, no té, no té 15
anys.
Un
bon grapat d'anys.
No té però... sabó d'infant.
No té sabó d'infant. Però per què no escoltar-lo amb la veu d'ara? Jo crec que hagués estat fantàstic. Han passat els anys, però jo segueix sent un gran cantant. Jo soc biberista, en aquest cas. Tot i que escolt música de fa 50 anys sempre, he de dir que Justin Bieber a mi m'ha conquerit el cor i m'agraden molts dels seus temes. Per això m'hagués agradat que fos el Manco música en directe.
Jo crec que s'hauria de posar de moda, jo ara que duc una setmana constipat, s'hauria de posar de moda cantar refredat. Perquè tu aquest dona també una tonalitat, una nasalitat...
Que no te pot donar
seguida. Que no tens precisament en altres moments de la teva vida. Però nosaltres avui no només la gent parla de Justin Bieber. Marta, parla de moltes altres coses.
De fet, crec que tenim bones notícies, veritat?
Així és. Avui de matí han conegut les dades d'audiència de la primera onada de l'Estudi General de Mitjans d'aquest 2026. I IB3 Ràdio, aquesta casa, és l'emissora pública més escoltada de les Balears amb 35.000 oients diaris. Segons l'EGM, IB3 Ràdio ha augmentat en 16.000 oients l'audiència respecte de fa un any.
Vos hem de dir també que l'Informatiu Matí és el programa més escoltat de la ràdio autonòmica amb 20.000 oients diaris i el magazín matinal, aquest, El Dia, puja fins als 16.000 oients. Som la quarta ràdio generalista més escoltada a les Balears, així que només podem dir moltes, moltíssimes gràcies a tots els que mos escolten cada dia.
Concretament, 16.000 gràcies per aquests 16.000 oients diaris que cada dia comparteixen aquest programa amb nosaltres. Un plaer. Com deia sempre,
gràcies.
Ho fem per vosaltres.
I és que és així. Moltíssimes gràcies per aquesta fidelitat, per romandre aquí a través de les ones, per escoltar-nos. Gràcies a tot l'equip que ho fa possible, perquè és veritat que se mos omple el cor, no?, de saber que vos trobeu allà, a l'altre costat de les ones.
Sap que se mereixen els nostres oients?
Què se mereixen?
Que nosaltres avui passem un karaoke. Així que aquí ho deix, per si vos animau.
Crec que en Dani Barjacoba, director d'aquesta ràdio, estava molt content per l'audiència. Crec que vol que la mantinguem.
I que no plogui.
Exactament. T'ho dic perquè hi ha regals enverinats.
I tot això és gràcies també a l'equip que fa possible aquest programa. Avui en la bona companyia de Facu Tenagles, comandaments tècnics, Valentini Conaru, Alejandro Rubio, Cata Jaume, Liam Brennan i Yolanda Ruiz a la producció, encetam d'aquesta manera el dimecres.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Comença el repàs a l'actualitat, com sempre, a través de la nostra tertúlia i avui amb els periodistes Guillem Forcel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Elena Ballestero, bon dia.
Hola, bon dia.
José Luis Miró, bon dia.
Què tal? Buenos días.
Repassa l'actualitat avui, que de nou té a veure amb la regularització, amb el procés de regularització dels migrants. Ja sabeu que en un primer moment se pensava que Balears podia afectar a unes 10.000 persones. Ara el govern situa aquesta xifra, o millor dit, puja aquesta xifra aproximadament unes 30.000. El que hem sabut, sobretot, és sobre les repercussions que ha generat tot això. El govern recorrerà la regularització extraordinària de migrants aprovada pel Consell de Ministres, que avui publica el butlletí oficial de l'Estat. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estrelles, ho va anunciar i, a banda de fer aquestes declaracions, és quan va situar aquesta xifra un poc major, en els 30.000. Ja comença el calendari. De fet, ja és actiu. A partir de dijous se podran començar a fer aquestes regularitzacions de forma automàtica. Ha estat un tema del qual hem parlat molt en aquestes tertúlies, però avui, si vos sembla, mos centrem un poc més en les repercussions, sobretot la que fa el govern respecte a recórrer aquesta regularització. Com és per tu, José Luis?
Bueno, entra dentro de una lógica, ¿no? Porque el gobierno balear y en general todas las comunidades del PP se habían opuesto a los términos de esta regularización. Un poco el elemento que ahora, digamos, alega el gobierno balear es que además de oponerse a los preceptos de la propia regularización o del proceso que ha puesto en marcha el gobierno central, es que las cifras que da la delegación del gobierno sobre el impacto que tendrá esto en Baleares son muy distintas, porque la delegación del gobierno lo sitúa en torno a 10.000 regularizados y el gobierno eleva la cifra a 30.000, pero en cualquier caso yo creo que forma parte de una estrategia común del Partido Popular, que yo creo que sí que ya ha decidido claramente que quiere hacer bandera con el asunto de la inmigración ilegal, y en este caso con el caso de la regularización de estos inmigrantes, porque ya no solo ha anunciado el gobierno balear este recurso, sino que lo ha anunciado casi toda, creo, la comunidad valenciana también, en fin, y creo que lo han hecho de forma conjunta. Entonces, dentro de una lógica del debate que s'havia abierto en torno a esto.
Penseu que hi ha certes dubtes al respecte? O, per exemple, molta gent pensa que amb aquesta regularització s'aconsegueix la nacionalitat. No s'aconsegueix la nacionalitat.
O el dret a vot, tampoc.
O el dret a vot, per exemple.
Són coses distintes.
Però penses que és vera que he estat escoltant molt sobre les repercussions, sobre el debat.
És cert que la regularització és el primer passo para obtener en el futuro la nacionalidad, si se quiere, porque tú no vas a vivir a un país y conservas la nacionalidad de otro, pues bueno, no acaba de tener a lo mejor demasiado sentido. Y una vez que tienes la nacionalidad, ya tienes inmediatamente reconocido el derecho a voto. Es decir, que no sea automático no quiere decir que eso no sea el objetivo que persigue el gobierno.
Parlant un poc dels dubtes que pot generar, no? Ara parlàvem d'això, de la nacionalitat, és vera que poden passar anys, sí que és veritat que és la primera passa, però què en penseu de la repercussió, de les reaccions, de tota la polèmica? Elena.
Pues me parece que no tiene sentido el mundo en el que vivimos, ¿no? En el que cualquier medida se desvirtúe por todas las partes, ¿vale? Porque me atrevo a decir esto, creo que tenemos que, lo digo muchas veces, yo es que creo que de verdad tenemos que levantar la vista de la pantalla de los móviles cuando vamos en el tren, en el autobús, relacionarnos con el mundo y observar por nosotros mismos y pensar, ¿no? Si realmente lo que nos están contando es así o no. También se está generalizando, como hacemos con todo, y yo también lo hago a veces, ¿no? Con otros temas. Ni todos los inmigrantes son iguales, ni todos los españoles son iguales, ni todos los mallorquines son iguales, ni todos los políticos son iguales, ¿no? Y yo creo que para empezar, las grandes instancias políticas deberían reflejar esa biodiversidad y creo que deberían volver al sentido común de los discursos de antaño, de la forma de relacionarse, y creo que cada uno como individuo tendríamos que hacer lo mismo y mirar las cosas desde todas las perspectivas o intentarlo, ¿no? Y ahora voy al grano, perdón que me he ido un poco por las ramas. Preguntemos a todos los sectores, ¿no? ¿Qué piensan los hoteleros? Salid a la calle y mirad quién está haciendo las obras, si son inmigrantes o no lo son, ¿no? Yo es que, de todos modos, como tengo tan claro que para mí las barreras políticas, que no geográficas, ¿no?, limitan tanto la sociedad, que realmente me parece un debate del que no vale la pena participar, de verdad.
Bé, jo el primer que diria és que ningú sap exactament a quanta gent afectarà i no en tenen ni idea. Ells se basen en uns estudis que són de Funcas, que diuen que són entre 500.000 i 750.000. Però inclús Funcas diu que no té...
Clar, és
una estimació que fa.
És molt clar, complicat.
Després de tot això, hi ha un problema gravíssim de falta o de manca de recursos públics, per exemple, en el servei d'estrangeria. El servei d'estrangeria no està preparat per fer aquest tipus de gestions, perquè ja no està preparat per fer qualsevol tipus de gestions normals que s'allarguen els temps.
Tot
i
que augmentaran el personal, tot i que...
Supuestament habrá que ver cuánta gente consiguen que venga para reforzar ese personal en una comunidad autónoma en la que la mayoría de la gente no puede vivir,
no
aunque trabaja.
No parlem de temps tampoc, no? Perquè és fins al 30 de juny, o sigui que tampoc és molt de temps.
Jo crec que mucha gente se quedará fuera.
I volia dir que hi ha una cosa que m'ha sorprès, perquè els principals defensors d'aquesta mesura han estat les patronals. Les patronals són les que han donat més suport en aquesta mesura, perquè consideren que s'ha de seguir important mà d'obra, i que inclús ahir, per exemple, veien el president de la patronal catalana que deia que haurien de seguir venint més estrangers perquè hi ha falta de mà d'obra i que haurien de seguir venint més. És a dir, crec que hi ha una relació directa entre aquesta mesura i els principals defensors d'aquesta mesura. Però jo crec que hi ha un problema de fons. I el problema de fons és que Espanya està creixent econòmicament, però de forma, per exemple, important mà d'obra barata, i crec que és un creixement artificialment produït. Això també crea, quan se diu això d'efecte crida, per exemple, l'efecte crida Balears ja fa dècades que existeix. És a dir, aquí ve moltíssima gent, ho han xerrat moltes vegades, no? És veritat que són 15.000 nous residents cada any, però no només residents. Hi ha gent que ve aquí de forma irregular i se queda aquí, fa feina i no surt, com, per exemple, a moltes de ses dades. I jo crec que és un problema més de fons. Però és veritat que m'ha sorprès que, per exemple, hi podria haver, per exemple, una sintonia entre el Partit Popular i les principals patronals, i en aquest tema no veig aquesta sintonia.
És que a mi me pareceria immoral, esa sintonia. Me parecería inmoral, completamente. O sea, el sí, que se regularice todo, porque necesitamos mano de obra barata. Porque directamente es eso, mano de obra barata. Porque no hay españoles en las obras. Hay que preguntárselo. A lo mejor es... Bueno, pues porque las personas que tienen necesidad... Porque tienen una situación económica más precaria, pues están dispuestas a trabajar por menos. Entonces, eso de la mano de obra, entonces ahí yo veo perfectamente razonable que no se esté alineado con las patronales.
Sí, claro, pero yo me sorprendo que moltes vegades, és a dir, que la crítica ha estat molt dura,
per
exemple...
Jo soy una persona conservadora i liberal i no estoy alineado con la patronal en este caso.
Que
no lo siento como algo extraño.
Clar, que me sorprèn molt que el discurs, moltes vegades, o la discussió sigui només en torn polític. Però, per exemple, no hi ha una crítica en aquests empresaris o en aquestes patronals que diuen sí, que vengui, perquè, a més, no diuen està bé la regularització, sinó diuen que en vengui més.
Sí, perquè...
I allò me sorprèn que la crítica mai vagi cap aquí i sempre vagi, per exemple, cap a la política. Perquè estic seguríssim, això és veritat que és difícil de saber, però estic seguríssim que Pedro Sánchez i el govern han tingut reunions importants amb les patronals per saber fins a quin punt aquesta mesura podia ser... beneficiós, i sobretot si tenia el seu suport. Estic seguríssim, perquè això passa en qualsevol mesura. I me sorprèn que sempre les crítiques vagin cap a una banda i no cap als principals defensors d'aquestes mesures.
Ojo, que una cosa, un matiz importante. La patronal no está diciendo que venga gente, está diciendo vamos a regularizar a los que ya están aquí, ¿no? Porque esta es una de las cosas de las que se está hablando con una inexactitud total, ¿no? O sea, el proceso de regularización es para gente que en este momento ya está aquí.
Però
parece lógico también...
Tenía 5 mesos, pero, de fet, de
residència. Es decir, un proceso de regularización que flexibiliza tanto las condiciones o los requisitos, produce, necesariamente tiene que producir un efecto llamada.
No, lo sabemos de la regularización anterior, que no recuerdo, pero hace como 3 legislaturas, fue en tiempos de Rajoy.
El banco 20 años, creo que de la darrera.
No, creo que esa darrera va a ser Aznar.
Sí, pues
son
20 años
seguro.
Sí. O sea, el efecto llamada se puede medir, existió o no existió.
Aquí es verdad que hay un problema.
Las condiciones no son las mismas que hace 20 años.
Claro, pero es que aquí creo que también hay un problema, y es que hay mucha gente que ha venido aquí a hacer feina i que està en una situació irregular i que aquesta mesura a molta gent li pot beneficiar, no? És a dir, des del moment que passes d'una situació irregular a, per exemple, tenir un contracte de feina i tot això...
També beneficia l'empresari que lo contrata.
Clar, però el problema és que les declaracions que s'han fet aquests dies, i sobretot dels empresaris, són aquestes, que no només és que la regularització consideren que estan bé, sinó que ells, jo ahir, per exemple, veig les declaracions del president de la patronal catalana, i ell ho deia obertament. Falten, crec que deia, 160.000 treballadors. I aquests treballadors hauran de sortir d'alguna banda perquè a Espanya no els tenim i tot això. És a dir, que crec que el debat va molt més enllà. Però també és vera que si me poses la pell d'una persona que ha vingut aquí a fer feina i està en una situació irregular, pues, entenc que en una situació com la que pot tenir... Pues, rebia aquesta notícia amb els braços oberts, però voldria que amb tots ens presentéssim si és en realitat el sistema que volem i si això durarà una prosperitat per a tots.
I sobre recórrer la regularització, quin pot ser l'evolució d'aquesta... que el govern recorri aquesta regularització? En què pot acabar? En què pot derivar?
Es que no sé hasta qué punto puede haber materia jurídica. Eso lo desconozco, ¿no? No me atrevo a decir que puede... Pero vamos, que desde el punto de vista político... Sí que lo entiendo, porque hay una oposición clara y el Partido Popular ha asumido que cree que parte de su electorado, yo creo que acertadamente, pues quiere que dé la batalla por el tema de la inmigración. Y entonces esto es un asunto más dentro de esa temática, ¿no?
De res, apunts abans de publicitat.
Yo creo que no prosperará el recurso. O sea, creo que no habrá marcha atrás. Si se hace, creo que se ha medido jurídicamente y se ha redactado jurídicamente, y creo que habrá seguridad para las personas que inicien
el tràmite. Al final és una qüestió política de que cada partit té una visió sobre aquest tema, però no crec que sigui un tema judicial.
Si se recurre, deberían solicitarse medidas cautelaríssimes, porque imagínate que inicies el proceso y luego lo anulas. Eso sería un disparate.
No ocurrirà.
9:30 en punt. Escoltam uns consells al bisturí de Javier Alarcón a la part de la ràdio del nostre programa, i tot d'una continuem amb altres temes que compartim amb vosaltres.
El dia.
Buenos días. La noticia de hoy es que el Consejo de Ministros de ayer aprobaba la regularización masiva de migrantes. Y la respuesta no se ha hecho esperar. El Gobierno Popular de Baleares desafía al Gobierno Socialista de Madrid. Impugnará en los tribunales la regularización masiva, eso dice el titular. Tocamos a casi 11.000 según la delegación del gobierno, 30.000 según las estimaciones del gobierno, 500.000 almas en todo el país. Como para que te llamen racista. El motivo parece sencillo de entender. El coladero en el que se ha convertido este estado de derecho electoral, donde quien regulariza lo hace de forma irregular, sin informar al gobierno de cuántos, del cómo y sobre todo del cuándo. Hasta ayer mismo permitir el trámite, que lo sigan pidiendo los socios del presidente Sánchez, de, por ejemplo, sustituir el certificado de no tener antecedentes penales por una llamada declaración responsable. Un papel donde tú mismo dices de ti mismo que no te consta, que estás net, que estás limpio de delitos, que lo de los antecedentes penales sea para los regulares nacionales. O sea, eres español en pleno ejercicio y no te sirve legalmente una declaración responsable de esas para recibir una subvención pública, ser funcionario o recibir ayudas sociales. Y ante el caos que se ha montado en las delegaciones por el efecto llamado y que ha denunciado hasta Comisiones Obreras, pretendían que cualquiera que firma un papel diciendo que no tiene antecedentes pueda ser español. Hoy ya dicen que pese a no tener el certificado, no expulsarán a los ilegales. Como para ponerse lírico. Y ya mañana, siempre menos, más.
Ja passen de 2 minuts. Ahir teníem ja constància de les xifres, de les pujades de preu quan publicàvem o quan abordàvem, no?, les xifres de l'IPC, que sabíem que se disparava un 3,6% a les Balears. Tot això arrossegat per el conflicte a l'Orient Mitjà. Ja era de preveure que pujaria, però és veritat que estem parlant d'una xifra un tant alta. Afecta, sobretot a les portes d'una temporada turística, s'incrementen moltíssimes coses. Parlam de begudes, parlam de roba, de calçat, de transports, de carburant, això ja ho sabíem. També altres qüestions no considerades com a productes de primera necessitat. Pugen les begudes alcohòliques, el tabac. És la taxa més elevada des del mes d'octubre, segons publicava l'Institut Nacional d'Estadística. I tot i que encara, si parlem de context i de conflictes bèl·lics, és una data que s'allunya de la inflació que es va registrar l'any 2022 com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna. Com enfrontem aquesta pujada de preus? Hem tingut 24 hores per pair el que ja sabíem que passaria, que l'IPC pujaria de manera considerable, però començar ara per tu, Guillem. No oblidem que això ho hem de col·locar en un context en el que venim d'uns preus de l'habitatge altíssims, que ara l'escenari de la compra, que afecti, no, el dia a dia de les persones a la nostra comunitat, una comunitat on els preus són ja molt més cars que les altres comunitats autònomes o que encapçalen la llista de comunitats autònomes més cares, com encaram aquests preus?
Pues malament, és la realitat, perquè a més de les Balears tenim... la desavantatge de que la inflació aquí sempre és més alta que la resta de l'estat, i sobretot que el preu de la vida aquí és sempre més car. També voldria dir que per exemple, els preus estan pujant molt, i per exemple els salaris no estan pujant tant. I això crec que és un tema que s'hauria d'abordar, i també té a veure amb l'economia si realment és lo suficientment productiva com per pagar salaris que siguin adequats, per exemple, per viure aquí. Però la realitat és que les famílies cada vegada ho passen pitjor. Veurem si la guerra d'Iran s'allarga, si això pot tenir encara més repercussions, perquè si el barril de Brent segueix pujant hi haurà encara més problemes, però la realitat és que tinc la sensació de que aquesta illa cada vegada és més difícil, o aquestes illes són cada vegada més difícil de viure, i la sensació, el manco entre la gent jove, amics i tal, és que és una situació que t'expulsa, perquè, per exemple, molta gent ja no se pot, ja no se permet ni, per exemple, mirar pisos per comprar, que m'apareixeria una cosa bàsica, no? Poder adquirir un habitatge i començar una vida, però és que ni això mos poden permetre.
No solo comprar, o sea, es que l'alquiler s'ha convertit en un lujo, ¿no?
Claro, però si comprar hagués pogués ser encara una opció, però crec que no.
Solo en Palma, la última actualización de datos de 2024 hablaba ya de 800 personas durmiendo al raso, y basta pasearse para ver lo que ha aumentado este drama en los últimos años, ¿no? Tenemos trabajadores viviendo en autocaravanas o en infraviviendas, ¿no? O sea, es que nos hemos vuelto locos. Y ahora encima esta gente tiene que hacer, igual que hacemos el resto, pero con un esfuerzo todavía aún mayor, tiene que llenar la cesta de la compra, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces aquí, creo que hay que limitar los precios, creo que hay que fijar precios máximos, también lo creo que hay que hacer, creo que hay que hacerlo en el mercado del alquiler. Y creo que los productos básicos tendrían que tener limitados los precios, en el sentido de que las personas que los distribuyen, que los producen, tengan una remuneración, porque evidentemente tienen que ganar dinero, pero que no pretendan aumentar sus ganancias todavía más a costa de los que no llegan a fin de mes, ¿no? Yo creo que tiene que volver el sentido común. Y luego, por otra parte, también creo que es lo de siempre, ¿no? O sea, pasó con la gripe aviar. Antes de esto ya pasaba, ¿no? La gripe aviar. Anuncian medidas en la península por el tema de la gripe aviar, medidas que no se toman en Baleares, pero los precios también suben en Baleares desde la primera semana, ¿no? O sea, es que estamos acostumbrados a que ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Pues me subo al carro. Y yo creo que todos deberíamos hacer un miramiento, porque estas personas, o sea, es que al final todo es una rueda, ¿no? El empresario que te está cobrando los huevos a casi 4 euros, a lo mejor luego necesitará trabajadores que no podrá tener en Baleares, porque los trabajadores que ahora tienen en Baleares no podrán pagar su propia cesta de la compra. Yo creo que hay que volver al sentido común.
A ver, la inflación es la manera de empobrecerte de una manera en que tú no lo percibes. Es decir, si tú, por ejemplo...
Yo creo que lo percibimos, bueno, por desgracia. Ha llegado a tal extremo que lo percibimos.
Bueno, pero lo percibes de una forma indirecta. Es decir, no es lo mismo
si
que te diga...
Sí, lo entiendo. Introduín.
Claro, porque tú no te das cuenta, va creciendo... la inflación siempre ha de haber, ¿no?
No, pero, que no tienes alta opción, de días de mañana, por ejemplo.
El tema es que tu dinero al día siguiente vale menos, ¿sabes? Y tú cobras lo mismo, pero puedes hacer menos cosas con ese dinero, luego tu dinero vale menos, ¿no? Y eso,
también el que tienes ahorrado, que, si tienes la suerte de tenerlo.
Si tienes, es decir, tú eres más pobre que hace un mes, todo el mundo. Y esto llega al punto del... Ya me entiendes.
¿Sabes? Sí, pero el problema es que no es todo el mundo, porque el problema realmente es el reparto de la riqueza. Tú eres más pobre que hace un mes, pero las gasolineras, bueno, antes de que les costara más el combustible, ya habían subido el precio del combustible.
Yo intento no llevar el debate a algo tan esencialista, bueno, porque si no, no hay tiempo, claro. Que
hablo de especulación, ¿no? De subir el precio al que vendes
producto. Fíjate que no te he cogido el hilo del topar precios, porque, en fin, para introducir algún elemento nuevo, ¿no? Estoy completamente en contra, obviamente, y como es lógico en mi caso. Pero lo que quiero decir es que yo pensaba ahora, en las últimas 2 décadas, si nos vamos al 2008, la gran crisis financiera, 2028, estamos hablando menos de 18 años, ¿qué periodo ha habido bueno? Es que uno mira para atrás y realmente dice, ¿cuándo me han dado un respiro? Estos últimos 20 años es brutal. Tienes la crisis financiera, un periodo de recuperación, y luego entramos ya en pandemia, la guerra de Ucrania, y cuando salimos del periodo de la guerra de Ucrania empieza la guerra de Irán, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Entonces, tú podrías decir, oye, pues mira, con que va a haber un crecimiento de la inflación, pues sería deseable que a mí me subieran el sueldo proporcionalmente, o al menos de una manera que aquello yo pudiera mantener o sostener el mismo poder adquisitivo. Pensamos, pero también el gobierno tendrá algo que decir, porque es que claro, cuando tú tienes que presentar IRPF, cuando tienes que presentar impuesto de sociedades, cuando tú te vas a consumes cualquier cosa y una quinta parte es para el Estado, así como Elena es partidaria de topar precios, yo soy partidario de que se reduzcan con carácter general el conjunto de los impuestos.
És que, fixeu-vos, tot això afecta molt més a la nostra comunitat que a la resta, no? Perquè és evident que és un fet que està afectant de manera global, però jo deia, a nosaltres, com a comunitat, els preus que tenim, els preus de l'habitatge, pitjor, si cal. I ho dic perquè, precisament, la nostra companya Alicia Mateos feia, o descrivia, no?, en un article d'avui, entrevistant a Pedro Fiol, el president de les agències de viatges de Balears, que de cara a la temporada turística els empresaris estan passant pena, perquè molts diuen que ara mateix passar dues setmanes aquí a les Balears surt més car que passar-les al Carib, que és un titular cridaner, però que en certa manera és vera, tenim bones previsions de temporada turística, però si continua aquesta pujada de preus, més si acabarà afectant a l'autèntic motor,
no?
Yo
no he conseguido hacer nunca mío desde mi posición el problema de los hoteleros. Pero, francamente,
mira, es decir, poco lo que estamos de acuerdo.
No. Es decir,
¿No crees que afecti la pujada de preus al turisme?
Cualquiera que tenga una pequeña empresa, una copistería, está sometido a las fluctuaciones del mercado, de las costumbres de los consumidores, etcétera, etcétera. Es decir, que los hoteleros van a ganar un poco menos.
Puede ser, pero...
Es posible.
Hay otra cosa que yo creo que es importante, ¿no? Que es que en este momento están en vigor algunas ayudas extraordinarias que se han aprobado cuando hablabas de qué tiene que hacer el gobierno. Ya sé que tú lo decías en otro sentido, ¿no? Que hablabas de impuestos. Pero se han habilitado unas ayudas, ¿no? Para costear en parte la subida del combustible, ¿no? Pues yo creo que también tendría que haber una cierta vigilancia de que esa subida de combustible no se refleje en el precio, ¿no? Porque al final se está financiando con dinero público
esas
presuntas pérdidas, claro.
Porque claro, es que el problema es la especulación.
Claro.
Es decir, el precio sube porque tiene que subir, porque suben los costes de producción. Y esto es inevitable, esto forma parte de la lógica de la cadena, pero lo que hay que vigilar es el que te sube el precio porque, lo decías antes, el Pisuerga pasa por Valladolid, o yo tengo aquí unas reservas para pasar tres meses, para llenar, por ejemplo, los depósitos de combustible de mi flota de transporte, sea terrestre, sea marítima, lo que sea, pero bueno, con que haya una subida, yo ya la aplico, ¿no? Porque y luego a lo mejor de aquí tres meses, pues no ha pasado nada y la subida tú ya la has aplicado.
Y encima
luego ya
cobras
no,
una ayuda por ello.
Claro. Exactamente. La pujada de preus, Guillem.
Sí, pues difícilment la podem afrontar amb un sector, és a dir, si la productivitat és tan baixa que no dona per pagar un salari com tocaria. Que això és una realitat que fa molts anys que se tracta i, per exemple, el vicepresident Costa sempre ho diu, és vera que normalment no se'n dus titular, però sempre se diu. Ara cercaves les dades i és que, per exemple, només un 10% de les noves contractacions requereixen estudis superiors. Vale? És a dir, el que estan fomentant és un sector econòmic o un model econòmic en el que la productivitat és molt baixa, necessitem mà d'obra, cada vegada més mà d'obra per donar, per exemple, de 9 milions de turistes que ens visiten cada any, i això el que està creant és una realitat en què la productivitat està baixa, els salaris són molt baixos, la vida de les Balears és molt més cara que altres bandes d'Espanya, i sobretot genera una situació de, per exemple, amb el tema de l'habitatge i de l'accés en els recursos públics, perquè hem de tenir en compte que quan xerram de 15.000 nous residents cada any, això, per exemple, ho veiem a la sanitat. Jo, per exemple, ahir vaig haver d'anar a l'especialista a Son Espases i fa feredat veure com està Son Espases segons quins dies, de la gent que hi ha esperant. I allà hi havia gent que duia fins a 10 hores esperant per la tesa. És a dir, tenim un problema que ja no és només del tema de la vida aquí és molt cara, sinó que s'està convertint, o s'ha convertit, en unes illes molt difícils per viure per qualsevol persona que no tingui un salari, pues, que li permeti viure en condicions.
Lo que pasa que, bueno, tú hablabas de que solo un 10% has dicho de los
sí,
trabajadores...
Sí, son dados del propi
Govern. Vale, ¿y sabes qué diferencia salarial hay entre los que tienen titulación superior y los que no? Porque yo creo que la gente a veces tiene una perspectiva equivocada. Yo tengo compañeros que están cobrando el salario mínimo, o sea, y tenemos titulación superior, ¿vale? Yo sí, estudié 5 años la carrera.
Que hay casos y casos,
y
pero
cobro 1.600 segons... euros. Es que los sueldos son una mierda en general, por decir mierda, pero es que me ha salido del alma. O sea, es que la situación es dramática. Vivimos en una comunidad en la que trabajar no te garantiza ni siquiera un techo, dormir con un techo, y los estudios superiores no te garantizan un mejor nivel de vida que un puesto sin estudios, ¿no? El problema de fondo es el reparto de la riqueza. Y esto se refleja también en la cesta de la compra. ¿Hasta qué punto al propietario del supermercado le sube el precio de coste cuando te sube el precio de venta, ¿no? Basta hablar con los payeses están cobrando mucho menos por su producto que hace 10 años o 15 años. Hablad con los payeses en Baleares. Lo que ocurre es que todos los intermediarios están aumentando sus ganancias. Yo creo que es necesaria una reflexión de que al final todos estamos interconectados y se está formando una bola y el sistema ha petado.
9:45, me permeteu, escoltem uns consells, fem una petita aturada, un petit parèntesi i seguim repassant l'actualitat d'aquest dimecres ja, dia 15 d'abril.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents?
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el kiwi maduro granela 2,89 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo, la pechuga de pollo granela 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Notícies d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Darrera part d'aquesta tertúlia d'actualitat. Continuem en conversa amb els periodistes José Luis Miró, Elena Ballestero i Guillem Porcel repassant tot el que està passant avui. I si abans o tantes vegades hem parlat de lloguer turístic, en aquest cas ho fem de nou, però aplicat a les embarcacions. El govern balear podrà prohibir el lloguer amb finalitats turístiques d'embarcacions particulars fins a 3 mesos a l'any, a partir del proper mes de juny, que és la data en la qual el govern central planeja aprovar una esmena a la normativa que va aprovar ja el mes d'agost i que legalitza el conegut com Airbnb nàutic a tota Espanya. Aquesta esmena obrirà la porta a limitar l'activitat en territoris saturats. Just ho treu avui la nostra companya Elena Ballestero, i aprofitant que també José Luis és expert en el sector, crec que podem començar el debat amb vosaltres. Home, aquí se podria fer un paral·lelisme...
Experto no, especialista, que és distinto.
Bé, però que coneixeu aquest
experto,
tema...
Experto sí. És una paraula molt seria.
Però és molt interessant, perquè igual que s'ha planteja el tema llocs tensionats de lloguer, que s'apliqui també a la vía marítima, ¿no? No deixa de ser important també.
Important i paradògic, ¿no? Porque de hecho el gobierno balear, el gobierno autonómico, una vez se aprobó la medida del gobierno central, como a diferencia de lo que ocurre con las viviendas vacacionales, el gobierno balear está en contra del turismo vacacional náutico, ¿no? En embarcaciones de particulares, porque estamos hablando es de que, esto, ¿eh? Claro. Son personas que tienen un barco, que no son empresas, que no los comercializan todo el año y que podrán alquilarlo 3 meses al año. Esto existe también en el alquiler turístico vacacional en tierra. Sí. Bueno, voy al grano. El gobierno balear reaccionó a la normativa nacional que lo legaliza, prohibiéndolo en la normativa autonómica. ¿Qué ocurre? Que el gobierno central ha presentado anunciado un contencioso por un recurso de inconstitucionalidad contra el gobierno autonómico por lo de siempre, ¿no? Tú dices sí, pues yo digo no. Sí, una invasión de competencias.
¿Quién manda?
Claro, ¿qué pasa? Ya en agosto el propio gobierno central, al ver el escándalo que se montó dentro del propio sector, porque por ejemplo la patronal charter está totalmente en contra del Airbnb náutico, ¿no? Reaccionó diciendo que aprobaría esta enmienda. Lo cierto es que de agosto a que estamos en abril ya, no ha aprobado esta enmienda que posibilita acabar con esta guerra entre
lo ambos. Han introducido como una modificación en la que han colado otras cosas aquí para
pero resumir, que no se ha aprobado
para resumirlo un
que
poco
ahora anuncian
es
para
decir
junio.
Los barcos funcionan en función de la lista en la que operan. Por ejemplo, lista segunda es transporte marítimo, lista sexta es charter y lista séptima es el barco particular. El gobierno central se sacó, la Marina Mercante sacó que de la manga, sin venir mucho a cuento tampoco, que los barcos privados de lista séptima se pudieran alquilar durante 3 meses al año.
Con fines turísticos.
Con fines para poder hacer charter. Es decir, que eso, por eso están en contra las empresas de charter.
Claro.
O sea, que ese barco privado, tú lo pudieras utilizar tres meses al año para... ¿Esto por qué se supone que lo hacen? Bueno, para incentivar la compra, porque comprar un barco es muy complicado, es muy caro, y entonces decía, bueno, pues yo lo alquilo 3 meses al año y voy pues sufraga. Supongo que eso era el objetivo, que tampoco nunca ha quedado muy claro. Pero al final la cuestión es aquí quién manda. El gobierno balear en el Estatuto de Autonomía se le reconocen, digamos, al Ejecutivo Autonómico se le reconocen las competencias en materia de náutica recreativa, ¿vale? Pero las delimita a las aguas interiores. Y las aguas interiores son aquellas que van entre puntas, ¿vale? Entre cabos, por decirlo de alguna manera. Lo que te queda dentro, la parte de fuera, son aguas exteriores. Cualquier jurista que es experto en derecho marítimo te lo dice. O sea, el gobierno puede regular. Es decir, el decreto del charter del gobierno tiene competencias para regular dentro de lo que son sus aguas. Pero el gobierno central
considera que no.
Entonces, aquí está la discusión. Cuando se habla de Airbnb náutico es un poco, en fin, es el término con el que
porque
intentamos resumir titular.
De hecho,
¿no?
Se llama Lista Séptima, la página que equivale a Airbnb.
listaséptima.com
es el Airbnb.
Es una gestoría que te hace los papeles. En cualquier caso, ha habido pocas peticiones.
7.
Porque los requisitos que se piden son muchos. Es decir, la persona que quiere hacer ese traspaso a uso comercial tiene que dejar el barco, digamos, la gestión del barco en manos de una empresa autorizada, tiene que pasar todos unos requisitos de seguridad, y al final mucha gente dice, bueno, yo para eso lo que hago es pasarlo a lista sexta directamente, ¿no? O sea, casi los requisitos son muy parecidos a los que te llevarían
a
pasarlo a lista sexta.
Si fem el paral·lelisme, ¿no?, amb el lloguer d'habitatge, ¿no?, i com també s'ha intentat posar un límit.
Pero lo paradójico es que es justo lo contrario. O sea, yo no entiendo que el gobierno balear considere que el mercado inmobiliario en Baleares no está saturado y que, por lo tanto, no se pueden limitar los precios y que el mercado náutico lo está, que para mí también sobran embarcaciones en el mar, ¿no?
Yo creo que...
Pero un pequeño matiz. Es que esto es... Si tú haces una norma nacional... Claro, esto tiene sentido en un sitio donde tú quieras promover la actividad. Una norma nacional está hecha para el conjunto, para todas las comunidades. Entonces, pues, por ejemplo... Galicia. En Galicia el charter náutico pues está en pañales. Entonces tú dices, bueno, pues a lo mejor aquí interesa incentivar esto para que haya un desarrollo económico en torno a la flota de navegación de recreo. ¿Qué ocurre? Que en Baleares ocurre todo lo contrario. Entonces una norma estatal de este tipo no tiene sentido si la aplicas en la realidad geográfica es distinta. Entonces ese es el problema.
De hecho, Baleares es la comunidad autónoma que lidera el mercado nacional en número de matriculación de embarcaciones.
Tanto charter
com recreo.
He de dir que com a persona que controla molt poc sobre aquest tema, sempre que surt en qüestió com aquestes, me sorprèn de l'absoluta selva que tinc, la sensació que hi ha en quant a litoral balear. Jo vull recordar una cosa que va passar en el traspàs de costes, que se va fer crec que 2023 o 2022, que va ser molt graciós perquè està relacionat amb el que deia José Luis de qui mana aquí. No? Quan se va fer el traspàs de costes, se va vendre com si fos la gran victòria, no?, del govern respecte al govern central, de que en el final pues, tindríem les competències de costa i tot això. Resulta que la lletra petita és que teníem unes competències més limitades de lo que s'havia dit en un primer moment i sobretot que la recaptació se l'enduia al govern central. Ho dic perquè tant el govern anterior i sobretot el govern actual ha explicat que la transferència de competències ha estat un desastre i que els recursos no donen per fer front a la situació.
El gobierno balear tiene pensado presentar un recurso contra, no lo ha hecho todavía, no, pero vamos, a mí me han dicho que se está preparando contra el reglamento de la ley de costas.
Sí, i només una cosa, i és que me sorprèn que amb una competència que jo al manco entenc que hauria de ser normal, amb els temes litoral, amb els temes de les illes i tot això, hi ha una disputa de competències en el govern central. Saps? És a dir, és que és vera que quan una persona del carrer li intentes explicar aquest tema, no entén
però
molt
sabes,
bé
sabes
que hi ha aquesta
disputa.
Saps
que te quedarían zones del litoral balear que no són interiores? Per exemple, la Sierra de Tramuntana. Sóller quedaria fuera. Es que es complicado. La letra pequeña ya es absurdo, porque al no quedar unas aguas, digamos, delimitadas entre las puntas de Cabo Formentor y La Mola, ¿vale? Pues entonces todo lo con que no quedan, digamos, la forma de la costa.
A vegades se fan ses normatives sense conèixer les necessitats, ¿no?, d'un lloc en concret com les Balears, que no s'assembla gens a altres.
Yo creo que si tú tienes reconocido el derecho de regular tu este sector, la náutica de recreo, ahí el gobierno central no debería meterse.
Una ronda ràpida, darrers 3 minuts per parlar d'habitatge amb un anunci en concret que crida l'atenció sobretot per dos factors. Primer, el preu, que és veritat, els preus estan totalment disparats, i després que aquesta casa en concret està ocupada. Ens referim a un habitatge del Rafal Vell, ara compartirem la fotografia, 69 metres quadrats, dues habitacions, 377.000 euros. Jo crec que aquí ja tenim la primera part de la notícia que ens crida l'atenció, el preu per 69 metres quadrats. I després l'anunci, quan t'endinses, no?, i pots llegir la descripció, diu que és un immoble sense possessió i sense accés a l'interior, que les fotografies de l'interior i les característiques d'aquest habitatge poden no ajustar-se a l'estat actual. Clar, aquí parlem d'un altre nínxol de negoci, que són els habitatges...
Hay que estar muy chalado para comprar esto.
Idò, parlen que en realitat pot ser com a fons d'inversió per gent que vulgui...
Jo conec un cas d'un lot que compra pisos ocupats.
De hecho, entrevisté a uno que... Bueno, es que hay muchos modelos,
pero
porque hay particulares que lo hacen.
Claro, entenc que aquest preu, i de més, se sona. Però jo conec...
I aquesta persona és un inversor?
Bueno, s'ha acabat convertit en un inversor.
O sigui,
però...
que ha fet negoci, li ha anat bé, negoci.
Sí, clar, és vera que és una inversió que l'has de fer a molt llarg plaç, perquè és un procés molt, molt complicat, però a vegades pensam, qui pot fer aquesta cosa? Pues hi ha gent que... Sí, el que jo me sorprèn és, sobretot, su ubicació i el preu.
Claro, es el precio. Porque... También hay que decir que también hay otro modelo que son... personas que ocupan una vivienda, no estoy hablando de morosos, ¿eh? Estoy hablando de que entran por la fuerza, ¿vale? Sí. Personas que ocupan una vivienda y luego yo entrevisté a un chico que me explicaba que su hermano ocupó una casa y se la regaló por su boda, o sea, se la regaló ocupada, y él lo que ha hecho luego es ir comprando otras viviendas que están ocupadas porque esto le... permite comprar a más bajo precio. Esta persona creo que recordar que tenía 3 o 4 viviendas ya en propiedad. Home, però, y vivía de ocupar en otra. Y vivía de ocupar en otra.
Porque para regularizar todo eso también son años de despeses y de pagar llum y de pagar contribución.
Y te contaba esto así a cara descubierta, sí, sí, con sí, toda sí, la cara dura,
sí,
¿no?
Sí, sí. O sea, me lo, no, es que, lo veía tan normal, es que, ¿no? O sea, es que hay muchos perfiles.
Hay gente que tiene la moral torcida.
A mí lo que me llama la atención en este caso es el precio, ¿no? A qué punto hemos llegado.
Que sigue un regalo de noces.
No, pero quiero decir del caso que mencionabas tú, que del Rafal en concreto, es que es una barbaridad, porque claro, o sea, es perverso, pero puedo entender que una persona ocupe una vivienda para que luego comprarla a través de un tercero, porque no, la ley prohíbe que lo compre el propio ocupa, ¿no? Por un precio inferior al precio de compra. Pero es que estamos hablando de un precio que está dentro del precio de compra del mercado, ¿no? O sea, es que
o
qué ventaja
60,
tienes.
60 metros,
si se han tenido metros cuadrados, dues habitacions, un baix sense ascensor.
¿Qué ventaja tienes por comprar a ese precio, no?
També te dic, és que en aquestes illes ha arribat un punt que, s'alloga tot, i s'alloga tot en 24 hores, això és una realitat, i sobretot que se ven tot. I jo explicava aquest cas, no? És a dir, és vera que xer de fa uns anys, i els preus no eren, ja eren elevats, però no eren aquests. No sé si aquest cas és una inversió que pugui...
Seria un debat interessant, si realment se ven tot. Que s'alloga tot, sí, però se ven tot. Home, aquest seria un debat que no tenim temps, perquè ens queden 15 segons, no? Però és un debat interessant. Jo crec que hi ha moltes propietats que arrosseguen i que se queixen a la banda i que, qui sap, no? Si se ven tot i a qualsevol preu. José Luis, Elena, Guillem, moltíssimes gràcies, que tingueu bon dimecres.
Moltes gràcies a vosaltres.